visita aquesta nit la pista del Real Madrid a l'Eurolliga de bàsquet. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Salut, senderistes, excursionistes, caminaires, viatgers, tot el públic en general. Som a punt d'iniciar el capítol número 530 del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa Més. Tot seguit us presentarem tres continguts destinats a portar-vos a indrets curiosos i interessants, a rutes senderistes i a viatges arreu del món, sempre amb el toc personal dels seus protagonistes. Abans de començar, com és preceptiu, us presentem els continguts en el nostre sumari. Divisòria d'aigües entre la Noguera i el Pallars Jussà, el port de Comiols és un lloc de pas, però no d'aturada. Avui demostrarem el contrari, que és interessant fer una incursió al petit poble deshabitat que hi ha 2 quilòmetres avall. Un interessant conjunt de castell, església i cases. Ens explicaran entorn i patrimoni l'alcalde d'Artesa de Segre, Francesc Puigpinós, i l'autor del blog armmedieval.net, Daniel Latorre. Amb el Xavi Tió caminarem pel Bages, tot visitant una zona desconeguda prop del Coll Baix i la Riera de Rajadell, tot passant pel gran meandre de la Girada. Descripció de la ruta i corresponent fitxa tècnica, com sempre, a la secció de senderisme. I de Rajadell a les Seychelles, què us sembla? El Tomàs García, del blog Viajero Crónico, ens explica en 4 capítols la seva estada a aquestes paradisíaques illes de l'oceà Índic. Avui, segon capítol, ens porta cap a Praslin i la Dic. Repassats els continguts, ens hi posem. Veniu? Doncs va, que marxem. Lloc de pas, que no de parada ni de fonda. Milers de cotxes hi passen, però pocs s'hi aturen. És un indret enlairat, culminant amb un passat on va ser estratègic. Un punt de control i connexió entre les comarques de la Noguera i del Pallars Jussà, salvant la barrera del Montsec en el seu extrem més oriental. I és que quan circulem per la comarcal 14-12, sigui en qualsevol dels dos sentits, venint del nord des d'Isona o bé des del sud d'Artesa de Segre, el trobem allà pel plantat. Enmig d'una petita treva plana i rectilínia, rodejada de corbes i de pendents a banda i banda. Un rètol ens fa saber que som a Comiols, un port de muntanya enlairat a 1.100 metres sobre el nivell del mar. Som al quilòmetre 29 de la ruta. Però, a més del port, Comiols va ser un nucli habitat amb un passat mil·lenari. Per això nosaltres no hi passarem de llarg, ens hi aturarem. Sí, ho fem per descobrir les restes d'un castell i de les parets de les cases i, a més, una església romànica, Sant Romà. Antigament va ser lloc de pas, com dèiem, ho explica en Francesc Puigpinós, alcalde d'Artesa de Segre, municipi al qual pertany.
Comiols era un pas molt important per passar de lo que era la plana de Lleida cap a lo que era el Pirineu. És el canvi de comarca de la Noguera cap al Pallars Jussà. I històricament allà hi havia hagut un castell perquè precisament controlaven el pas de la conca de Tremp a la conca del Mitxeguer. De fet, el castell de Comiols, a part de fer de control del pas de Comiols històricament, el castell de Comiols està situat a la part més al nord de lo que és el municipi d'Artesa de Segre, a dalt de tot. I el que feia d'això, de nexe amb els altres castells que hi havia més avall, com Sant Miquel de Montmagastre, Gregaló, que era una torre de vigila, o el castell de Malagastre, i a part dels diferents pobles, closos, viles closes, castells, que hi ha per tot el terme.
L'antic poble de Comiols és una miqueta allunyat del port, en direcció sud. Allà on la carretera marca el quilòmetre 28, s'agafa un trencall vers una pista que mena cap al sud. 1,5 quilòmetres després hi arribem. El poble abandonat de Comiols. Aquest és el seu entorn.
El Comiols el que es pot veure és la serra pròpiament mediterrània, tot el bosc que és alzina i roure, i molt abrupte, hi ha força desnivell, fins a arribar a baix a la clotada que hi ha al riu Segre, que allà començaria la plana pròpiament dita del municipi. Roses és un poble i un castell situat a lo que és un massís rocós que està envoltat per barrancs a banda i banda. És accessible només per un caminet que ve per la part nord i des d'allà és una talaia que pots veure tota la conca del Mixeret fins pràcticament es veu Montserrat, es veu pràcticament tota la plana de Lleida.
Ara que ja hi som, ens centrem a conèixer el patrimoni arquitectònic de l'avui abandonat poble de Comiols, un petit nucli que va ser deshabitat pels vols de l'any 1933 i que s'arrapa a un espadat. De fet, una dita popular en fa esment. A Comiols no s'hi entra ni per aigua ni per terra, sinó únicament per la penya. Recuperem aquesta dita de les pàgines del llibre Serra del Montsec, 101 propostes, de David Jacobo i Cristina Papell. Qui també ens en pot dir moltes coses és en Daniel Latorre, autor d'una de les webs de referència del romànic i el gòtic del nostre país, armmedieval.net.
Sobre un turó que domina el barranc de Mascarot, trobem l'antic nucli de Comiols, actualment enrunat. Destaca la seva església, situada cap al sud, que és l'únic edifici que conserva la teulada. També hi veiem les restes del castell i les d'algunes cases que conformaven un petit nucli de població.
Un esperó estret disposat de nord a sud. A l'extrem septentrional hi ha les restes de les cases del poble. A migdia, l'església de Sant Romà. I entre unes i l'altra, el que queda del castell.
Del castell es conserva poca cosa, doncs es van aprofitar els seus murs per construir-hi cases quan aquest va deixar de complir una funció estratègica en el control del coll de Comiols. Es conserva la seva torre circular, que actualment s'aixeca a uns 5 metres del nivell del terra, amb uns murs d'un metre i mig aproximadament. Com era habitual en aquestes construccions, la porta d'accés està situada a la primera planta, a la que s'accedia amb una escala de fusta des de l'exterior. La planta baixa conserva una volta de pedra.
Un castell que sabem que, com a mínim, és mil·lenari. El Daniel Latorre ens apunta als seus orígens documentats.
Sabem que existia com a mínim a principis del segle XI, quan en el 1010 el comte Armengol II d'Urgell i també la comtessa Ermessenda de Barcelona, Osona i Girona, junt amb el seu fill Berenguer Ramon, van fer unes donacions a l'església de Sant Miguel de Montmagastre. I el castell es cita precisament com un dels límits de la fortificació que hi havia al costat de l'església de Sant Miquel. El castell de Comiols era propietat d'Arnau Mir de Tost, que el va llegar en testament a la seva filla Ledgarda, que estava casada amb un membre de la família Cabrera. Passant des d'aleshores, està sota el control d'aquesta nissaga, que també eren els vescomtes d'Àger. Així seguirà fins al 1537, moment en què la baronia de Comiols va ser venuda al monestir de Santa Maria de Montserrat. Els monjos, però, la van permutar, anys més tard, per uns terrenys situats al Vallès, amb un membre de la família Villalba.
I parlem ara de l'església de Sant Romà de Comiols. Arnau Mir de Tost, una figura clau en la reconquesta cristiana de la veïna Vall d'Àger, va fer donació, junt amb la seva esposa Ercenda, d'aquest temple a la canònica de Montmagastre, que després va passar a dependre de Sant Pere d'Àger fins al segle XIX. Una església que té aquestes característiques bàsiques.
El temple es caracteritza per ser un edifici de caire rural del segle XI, de petites dimensions i format per una sola nau, amb un absis semicircular cap a llevant. Aquest presenta dues finestres de mig punt, una orientada a l'est i l'altra cap al sud. La nau està coberta amb una volta de canó, que descarrega la seva força en uns arcs de mig punt que trobem en els murs laterals. En els dos arcs més propers a la capçalera s'obren dues petites absidioles, també semicirculars. S'accedeix al temple per una senzilla porta de mig punt que s'obre en el mur sud. I ja per acabar direm que en el mur oest podem trobar coronant un campanar de cadireta de dos ulls.
Comiols és un dels 21 pobles de l'extens terme d'Artesa de Segre, farcit de castells, de viles closes i d'indrets interessants de visitar. L'alcalde d'Artesa, Francesc Puigpinós, destaca que és en construcció actualment un nou projecte turístic que permetrà visitar tots aquests indrets gràcies a un codi QR i a un mapa referenciat. Ara ens inventaria els principals llocs que val la pena visitar.
Jo, que parlàvem abans dels nexes dels castells, a part de Sant Miquel de Montmagastre, de Crealó, de Coll del Rat, del castell de Malagastre, ara avui en dia pràcticament desaparegut, però podem anar a les diferents cases fortificades que podem trobar, com el castell de Seró, el poble de Seró, on podem visitar el túmul megalític de les escales que van trobar ara fa uns anys, ara fa uns 15 anys, podem anar a visitar el castell de Tudela, podem anar a visitar el castell de Vernet, trobem la vila closa de Vallbrera, un poble que es va construir també amb una cinglera i on per entrar al poble havies d'entrar per un portal. Artesa, pròpiament dita, la vila d'Artesa també era una vila closa, el que fa referència al casc antic. I de visitar també podem visitar doncs, els carrers petits i molt macos del poble de l'entorn, els trulls d'Anya, els trulls de Vernet, la plaça Porxada d'Artesa, que és molt maca.
A més, ens destaca que el Club Q2 està recuperant antics camins i vies utilitzades per la ramaderia i que comunicaven els pobles. I d'entre tots aquests camins, un d'ells ens va retornant, poc a poc, cap a Comiols. Abans, estratègic i de pas. Avui, silent i mig amagat entre alzinars i rouredes. No hi fa res, nosaltres hi fem parada. Com fem sempre, deixant els camins principals i endinsant-nos en les pistes secundàries.
Sendes.
Us hem de confessar que, ja d'entrada, el títol de la secció del Xavi Tió d'aquesta setmana promet. O, si més no, ens agrada bastant. Xavi Tió, què tal, com estàs?
Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
Perquè parla de el triangle modernista.
Sí.
Clar, la paraula modernista, ja saps que en aquest programa, la secció inicial, el reportatge, en fem molt de cas. Ens agrada molt l'arquitectura, les corrents arquitectòniques, el modernisme, el noucentisme, corrent, contracorrent... Bé, i bé, explica'ns una mica què és aquest triangle modernista del que ens parlaràs avui, caminant.
Doncs mira, avui anirem a fer el triangle modernista a l'entorn del Gorg Blau i la Girada.
On és això?
Doncs avui continuarem demostrant que no cal anar gaire lluny per veure racons interessants. Si el darrer programa ens vam quedar al Penedès per anar a les Dous de Torrelles de Foix, avui anirem cap al Bages, a la falda del Coll Baix, que és el cim que domina Manresa, per anar a visitar una zona desconeguda i donar el valor paisatgístic i mediambiental com és la part mitjana de la Riera de Rajadell, el pas pel gran meandre de la Girada. A més, aprofitarem per veure tres grans masies modernistes, d'aquí el triangle modernista que dèiem, que hi ha en aquells verals, i passejarem per diversos racons i edificacions curioses, com una formació tabular, veurem barraques de vinya, un pou de gel, molins, diverses fonts, arbres singulars, un gorg excepcional i boscos de ribera insospitadament bonics i ben conservats entre un munt d'infraestructures viàries.
Parlar del Bages normalment és parlar de molts i molts elements antropològics. I avui, doncs, no serà una excepció. On comencem la ruta?
Doncs anem a començar a caminar a la Torre del Llobià, a la vora de Sant Joan de Vilatorrada, però administrativament municipi de Manresa, just al costat de l'eix transversal. Està ben indicat per arribar-hi i, a més, té una zona d'aparcament condicionada. És una casa senyorial imponent entre feixes de conreu, molt ben restaurada per l'Ajuntament de Manresa el 2012 i que, amb les altres dues que veurem avui, pertanyien a tres industrials manresans, un tal Gallifa, un altre que es deia Portavella i un altre que es deia Llubià, que a finals del XIX i principis del XX van encarregar a l'arquitecte Ignasi Oms la reforma de sengles masos preexistents, i van ser unes obres que es van executar doncs, seguint els cànons modernistes de l'època. Bé, de la Torre del Llobià sortim cap al nord per la pista que ens hi ha dut amb cotxe, però la deixem de seguida per una altra, que gira a ponent i que ens mena pels camps del Cuques, entre camps de colza i bosc. Deixem la pista poc més endavant per un corriol que, entre Pineda Jove, ens puja a un turonet proper per anar a veure la taula. És una curiosa formació tabular, reforçada per pedra seca tot el vol i que aguanta una llosa enorme, ben bé d'uns 6 metres quadrats i gruixuda d'uns 3 pams. A la vora de la taula passem per una barraca de vinya molt ben posada, reprenem la pista per on veníem i continuem guanyant alçada per anar a passar sobre un túnel de la C-37, és l'eix diagonal, fins que just abans de començar a davallar veiem la Morera. És la segona de les masies modernistes de la proposta d'avui, amb dos edificis, un de neoclàssic i un altre de modernista, amb una magnífica tribuna protegida totalment amb una vidriera i coberta amb una cúpula. Va ser força anomenada quan la van comprar un parell de cantants de renom, actualment separats, i que ja se la van vendre. Baixant cap a la Riera, passem per un pont sobre la via del tren de la línia Manresa-Lleida i al capdavall de tot, creuem a Gual la Riera de Rajadell per una passera de pilones, en un entorn humit, en un bosc de ribera d'àlbers i pollancres. Agafem la Riera contracorrent pel marge dret i passem per petits trams de roureda molt bonics i ben conservats, acompanyats de petits gorgs i entre grans pedres que s'han desprès de la paret propera, fins que arribem en un pont sobre la Riera. Aquí, sense traspassar-lo, anirem a fer una anada i tornada que ens pujarà en un turó que es converteix en un bon mirador de la Noguera. La darrera de les cases modernistes de l'excursió és una casa de dimensions considerables, estructurat en diferents cossos, un dels quals és una gran capella, en un recinte tancat amb 80.000 metres quadrats de jardí, ahí és nada. Aquí, durant uns anys, hi va haver un hotel i un restaurant, i actualment és propietat i residència d'una coneguda família de joiers manresans. Doncs bé, contemplada la Noguera, baixem de nou al pont de la Riera i, sense traspassar-lo, continuem aigües amunt per l'obaga de la carena de Can Servitxa, acompanyats de falgueres i molsa, en el tram que conforma la Girada. És un gran meandre de la Riera de Rajadell. Poc més endavant, el camí ens passa per la monumental Font de la Girada, arranjada pels antics propietaris de la Noguera. Passem després per un roure singular, força gros, i després de girar els 180 graus complets del meandre, arribem al Solell, creuem de nou la Riera, altra vegada igual per unes pilones, i anem a creuar sota les grans arcades d'un pont de la línia del tren. Aquí el que fem és deixem la pista per un senderó que pel marge d'uns camps de cereal d'hivern ressegueix al costat de la Riera entre roures i pins i passa per un parell de petits pous de glaç i per un curiós auró de tres besses amb les branques entrellaçades fins a desembocar al pont i resclosa de Cal Gallifa. Deixem la Riera i ens comencem a enfilar entre camps de sembrat, seguint una pista enquitrenada que ens du al molí de Cal Gallifa. És una torre de rajols molt ben conservada que al seu dia sostenia un molí de vent. Poc més endavant ens acostem a veure els dipòsits de Cal Gallifa, també anomenats les cisternes de Monistrolet. Són uns dipòsits d'aigua d'estil modernista, força curiosos. I acabem de remuntar fins al capdamunt de la carena de Can Servitxa, que és una masia propera, en un tram ben bé al damunt de la Font de la Girada que havíem passat abans i també del meandre que ara contemplem amb vista aèria. Comencem a baixar, passem per una fita termenal entre Manresa i Vallformosa, avui dia Rajadell, fins que al capdavall arribem al torrent de l'Infern en un camp anomenat la Vinya Dolça, on hi ha un petit molí. Desemboquem de seguida el camí de Castellfollit del Boix, enquitrenat, l'agafem un centenar de metres a l'esquerra fins a trobar un senderó que ens mena a la Font de l'Arrel entre grans plataners, arran de la Riera. Traspassem el torrent de l'Infern i arribem a la vora de la confluència amb la Riera de Rajadell, que seguim aigües amunt fins a trobar el Gorg Blau. És un gorg immens entre conglomerats erosionats. I d'aquí, del gorg, anem a traspassar de nou la via del tren per sobre un pont. Passem per les restes d'un tram del camí romà que unia Manresa amb els Prats de Rei i pel camí de Cal Cuques, planers, arribem de nou a la Torre del Llobià, on tenim el cotxe.
I com sempre, després d'aquesta extensa descripció, anem amb la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
Estem parlant de 12,3 quilòmetres.
Desnivell.
220 metres de desnivell positiu acumulat.
Temps.
Posem-hi unes 5 horetes per poder entretenir-nos a aquesta gran quantitat de llocs interessants.
Grau de dificultat de l'1 al 5.
No hi passaria d'un 1 i mig sobre 5, no deixa de ser una passejada amable.
Referències a internet?
Doncs a Wikiloc trobareu la proposta d'aquesta excursió amb el nom Riera de Rajadell, 2 punts, la Girada, d'un usuari que ja coneixem d'altres vegades, que es diu Toni Planes.
Molt bé. I tres masies, el Triangle Modernista, la Torre del Llobià, la Noguera i la Morera. I sí, és el que us imaginàveu, aquests cantants que deia el Xavi Tió, la Rosalia i el Raúl Alejandro, que van ser qui van comprar aquest edifici durant un temps. Xavi Tió, fins al proper programa.
Salut i República.
Escolta el Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
Hola, em dic Tomàs García del blog Viajero Crónico i vinc a parlar del meu viatge de 2 setmanes a les Illes Seychelles, una destinació tan famosa com desconeguda.
segon capítol d'aquesta sèrie que dediquem a les Seychelles. Deixem enrere l'illa principal de Mahé i la seva capital, Victòria. Completen el triangle d'illes principals Praslin i la Dyck. La primera més gran, la segona diminuta. Les platges, conegudes allà com Anse, són protagonistes indiscutibles, però el Tomàs ens demostrarà que darrere seu hi ha molt més que un decorat verd. Les Seychelles, tot seguit, als Quaderns del Viatger.
Praslin és la segona illa en tamany de les Seychelles. També és principalment platges paradisíaques, fabuloses, molt maques, on banyar-te, però també té molt més. La platja més famosa segurament sigui l'Anse Lazio, que és com, de fet està com catalogada una de les més maques del món. Realment és espectacular perquè té les típiques roques de granit a costat i costat de la platja, sorra completament daurada, aigua cristal·lina amb tons turqueses. Realment és de les més maques que es poden veure. També és de les més visitades, és on vam trobar més gent. Sense haver-hi molta, molta gent, sí que vam trobar bastant aquella platja. De l'illa de Praslin també destaca sobretot la vall de Mahé. Aquí neix el conegut com el coco de mer. És la llavor més gran del món. Només creix aquí de manera natural, a les illes Seychelles. A dues illes, a Praslin i a l'illa de Curiós. És com un petit pulmó al mig de la illa, una vall tota plena de vegetació, palmeres enormes de molts metres d'alçada, i creix aquesta llavor que és immensa. També està l'Anse Georgette, que és segurament per mi una de les dues platges, si no la platja que més em va agradar. Segurament la segona, perquè la Dyck té una platja també molt, molt maca. Però aquesta platja de Praslin segur que era la meva preferida per tot, perquè és com molt icònica, té la seva sorra daurada. És molt petita, té potser uns 50 metres de llargada, després d'amplada de sorra té potser 8-10 metres, i està rodejada per roques de granit, aigua, hi ha tortugues. És, realment, nosaltres vam viure la posta de sol allà i per mi va ser un dels moments més màgics del viatge. La tercera illa que vam visitar va ser la Dyck, que és una de les tres principals. Aquí trobes platges molt maques i és una illa amb moltíssim encant perquè no hi ha cotxes, no hi ha cap vehicle, bueno, ni cotxes ni cap vehicle motor, només et pots moure a peu o en bicicleta. És molt petita i pots arribar d'una punta a l'altra pràcticament caminant. Sí que és veritat que són trams llargs, però potser hi ha dues o tres hores caminant. Té com molt d'encant, perquè vas caminant i de cop i volta trobes una platja minúscula, qualsevol racó. Té la que han catalogat la platja més maca del món durant molts anys, que era la Anse Source d'Argent, que és això que jo, si no recordo malament, el 2022 o el 2023 va ser catalogada com la més maca del món. Té també la ruta fins a l'Anse Marron, que és una platja espectacular a la qual no arriba absolutament ningú perquè el camí és bastant durillo. L'Anse Cocó és una petita ruta fins a una platja bestial també. I el millor d'aquesta ruta és que creua el que va ser el primer poblat de la illa, de la Dyck, on es van establir les primeres persones aquí a la illa cap al segle XVIII, i encara es poden veure antigues construccions. És veritat que està tot molt selvàtic, és molt difícil arribar. De fet, ens vam mig perdre, vam coincidir amb una parella també que estava caminant i jo vaig dir, sí, no, jo crec que aquesta és la ruta, i ens vam ficar pel mig de la vegetació, vam trobar cerds. Va ser una mica caòtic l'arribada, però realment va valer molt la pena perquè veure com aquesta petita població del segle XVIII, que és això, que la gent va directe a la platja perquè hi ha com un camí directe, i després arribar a una de les platges Anse Cocó, que és fabulosa, és espectacular també, doncs va ser com molt gratificant també. Són només ruïnes, de fet queda molt poc, queden petites construccions que estan molt, molt en ruïnes, però bueno, sí que és veritat que forma part de la història. Tot i veure realment molt poc, et fas una idea de com es podia viure i realment veus que vivien molt a prop de l'aigua i que la seva vida era l'aigua, tot el que té a veure amb ella, tant el menjar com la manera de construir, tot. Realment em va resultar molt, molt interessant conèixer aquesta part de l'illa. De fet, no surt ni als mapes. Jo el vaig trobar una mica preguntant a l'allotjament on estava, me'l va assenyalar un mapa, per això ens vam perdre, perquè me'l va assenyalar més o menys un mapa en paper, i al final vam arribar, i de fet jo el tinc marcat allà al meu Google Maps, com aquí, si algú va, li dic sempre que hi passi perquè és interessant veure aquesta part.
Punt i final, com sempre, ha estat un plaer compartir aquesta estona amb tots vosaltres. Seguiu i escolteu el Sendes, el podcast de la xarxa Més, i buscant el nostre programa. O bé, al web d'alguna de les 35 emissores locals que l'emeten arreu del país. Us saludem l'Andreu Ortega al control de so, el Xavi Tió a la redacció i qui us parla en Jaume Monés des de l'edició i presentació. Gràcies per escoltar-nos. Fins al proper programa i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.
A casa volem canviar el menjador. Saps on podem llançar els mobles i trastos vells?
L'Ajuntament té un servei de recollida a domicili. Primer has de trucar i et donaran cita per baixar els mobles.
Així de fàcil? Res més?
Poca cosa més. Hauràs de recollir una saca a les dependències municipals i així podran identificar els teus mobles quan els passin a recollir el dia acordat. A més, el servei és gratuït.
I on dius que he de trucar?
Truca al 900 70 71 71 i posa-ho tot al seu lloc, els mobles i trastos dins la saca. I recorda que també pots portar tu mateix els mobles vells a la deixalleria. A més, portar els residus a la deixalleria et rebaixa la factura del rebut de l'aigua i de la taxa de residus.
Em sembla que truco ara mateix i demano cita perquè passin a recollir els mobles. 900 70 71 71. Perquè Sant Vicenç dels Horts m'agrada net.
Con la boca, tiene algo que me provoca. preocupa si supiera que me tiene mal, tiene mal. Yo sé lo que te motiva, estaba ahora ponte arriba. Un movimiento sobrenatural si supiera que me tiene mal, tiene mal. Mírame mientras me toca, pásame el humo con la boca. Tiene algo que me provoca si supiera que me tiene mal. Sé que tú quieres de esto que tengo aquí, si tú me pruebas.